Bona nit!
Bona nit!
Bé, estem altra vegada amb vosaltres, amb la quarta paret. Avui només a dues veus, lamentablement, per una indisposició. Avui la Dolors no hi ha pogut ser. Li enviem aquí des de la ràdio una salutació i que es millori ràpid. I per tant, amb dues veus, la Tati i jo, comencem ja el programa aquest del mes de maig de la quarta paret. Després del bon gust de boca que ens va deixar els tastets de Teatre Breu, i ja més descansadets, després d'unes setmanes d'assajos i preparatius, ens trobem així de nou als micròfons de Ràdio Sarrià. I, efectivament, els tastets de Teatre Breu que es van presentar el passat diumenge 6 d'abril van ser un èxit rotund. Unes 200 persones van omplir la sala Dolors Xavé del Centre Cívic La Cooperativa en una tarda plena de teatre, emocions i bon ambient. Com a organitzadors d'aquests tastets, conjuntament amb Ona Sarrià, volem donar les gràcies a totes les entitats que hi van col·laborar i també volem donar les gràcies a tots els actors i actrius que van donar vida a les obres, al públic que va ser-hi i al grup de teatre L'Ateneu de la Dona de Vilablareig per compartir l'escenari. Bé, doncs, obrim el taló i que comenci la funció.
Nomenclatura teatral. Les manies i les supersticions han inundat el món de les arts i la cultura, sobretot els espectacles i obres de teatre. Tant els actors com els productors han desenvolupat un extens catàleg d'expressions i accions que s'han de fer sí o sí abans que s'obri el taló. No apagar els llums a l'escenari, desitjar molta merda. En l'estrena d'una obra o simplement prohibir xiular són algunes de les llegendes i les pors que s'han instaurat al voltant del teatre. Avui us parlem d'una d'aquestes supersticions. Per què el color groc dona molta mala sort al teatre? Igual que el dimarts 13, el groc és el color associat directament a la mala sort. Tant és la por que pot atraure els mals auguris que avui dia pràcticament cap actor o artista pujarà a un escenari vestit amb una peça d'aquesta tonalitat. Des de temps immemoriables, aquest color ha tingut sempre una connotació negativa entre la societat. El groc alertava de les pandèmies durant l'edat mitjana. Fa referència a la traïció i a la falsedat per als cristians i actualment s'usa per anomenar a la premsa més crítica o morbosa de l'àmbit de la comunicació.
La culpa d'aquesta estesa superstició en el teatre va néixer amb la mort de l'actor Molière. A pocs dies de l'estrena del ballet comèdia El malalt imaginari, el 1673, el dramaturg va morir després de patir un atac de tos i convulsions sobre l'escenari. Durant la representació de l'obra, Molière anava vestit amb roba de color groc. Encara que es coneixia que patia una malaltia molt comuna de l'època, tuberculosis, sempre es va associar aquesta tragèdia al teatre, al groc i la mala sort. A partir d'aquesta data i fins ara, el color groc seria vetat per la vestimenta dels actors i també pel decorat de l'escenari.
El color groc en el teatre xinès. Mentre que a Europa i molts altres països occidentals del món, el groc ha estat associat amb la mala sort, en el teatre xinès és un dels colors fonamentals i que, a més, es tendeix a utilitzar durant els seus espectacles. El groc és un color que es fa servir per donar vida a l'emperador i a qualsevol dels membres de la realesa. Està totalment permès en obres de teatre de la Xina. És molt comú usar-lo en el maquillatge, la decoració o el vestuari dels actors.
El tema del mes. El tema del mes de la quarta paret d'aquest programa del mes de maig el dediquem al teatre professional. Hem estat en els tres últims programes parlant de teatre amateur i avui, per parlar de teatre professional, tenim una actriu convidada que és un plaer que estigui aquí amb nosaltres, la Meritxell Llanes.
Bona nit, què tal? Per mi també és un plaer estar aquí.
Aquí ara toca, com sempre que tenim un convidat, per tenir més que una entrevista, a vegades és una xerrada. Sempre toca presentar a la persona que estàs entrevistant. En aquest cas ho farem curt perquè la Meritxell Llanes aquí a Sarrià doncs, ja és molt coneguda i no necessita massa presentació. Precisament, ara que aquest mes d'abril precisament ha sigut força actiu aquí el tema del teatre aquí a Sarrià, que hem fet els tastets de teatre breu el dia 6 d'abril, que va ser un èxit, i bueno, que això dona per parlar amb molta gent, i també en el Club de Lectura de Teatre també parlar amb gent, i diu, bueno, pues, quan jo parlo i ho explico il·lusionat, perquè em fa il·lusió, de que dir, mira, aquest mes, pel programa del mes de maig, entrevistarem a la Meritxell Llanes, tothom sap, ah, que bé, tothom sap aquí qui és la Meritxell Llanes.
Ai, que bé, quina gràcia que em fa això.
Sí, a més, quins espectacles ha fet en aquí Sarrià, doncs l'hem vist, segur que me'n descuido, però l'hem vist a Pòsit, l'hem vist a Llibràlex, diferents versions a Llibràlex, ara molt recentment amb aquest espectacle de petit format, que és la Caterina Albert, Víctor Català, entre l'Escala i Barcelona, i també molts de gent amant del teatre de Sarrià segur que l'han anat a veure en un dels espectacles seus que ha funcionat més bé i que ens ha agradat més poder, que és Ventura. I molta gent de Sarrià ja ha passat. Sí que comentaré que ara, si mires una mica la seva història en la web de Meritxell Produccions, que és la companyia que ara està moguent la Meritxell, doncs hi ha una llista de 32 espectacles teatrals i aquest és la seva presentació. També hi ha un apartat de cinema i un apartat de direcció. Ja per començar a comentar una mica, i també a través d'aquesta informació que ens dona la web, ara, en aquests 32 espectacles van tots molt al voltant de companyies pròpies, companyies que són d'autoproducció, d'autogestió, etc., que suposo que després en parlarem, que és allà on te treballes més i te sents més còmode. Per exemple, hi ha molts espectacles d'aquests que trobem a la seva web que estan produïts per Mentidera Teatre, que és una companyia que era a través del lligam que tenia amb l'actriu Cristina Cervià, Poca Cosa Teatre, que també és una companyia que hi havia la Meritxell Llanes i l'Helena Martinelli, i ara últimament, bueno, últimament, poder no tant, no? Ja ens ho explicaràs, amb Meritxell Llanes Produccions. I hi ha un llibre que és Dona de Teatre, Cristina Cervià, dels Pastorets, a temporada d'alta, i a la contraportada llegim: la Cristina Cervià és una espècie d'investició, diu Meritxell Llanes. I ho diu perquè Cristina Cervià Sancho va tocar moltes tecles en el món del teatre i perquè va fer-ho des de la perifèria barcelonina. I també ara ve un record per la Cristina Cervià, que ella parlava molt, i molt de carinyo també, de la sala La Planeta com a referent.
Sí, i tant.
I en el teu cas, Meritxell,
sí,
tu també podem dir que tu també estàs en la mateixa línia, que de fer, sí, bon teatre a través des de la perifèlia barcelonista.
Jo crec que això és una de les coses que ens lligava amb la Cristina, i és que totes dues en teníem, havíem pres la decisió independentment, sense conèixer-nos, de dedicar-nos al teatre sense estar instal·lades a Barcelona. Per què? No ho sé, jo crec que és més una cosa de pell. A mi Barcelona m'encanta, però no és un lloc on jo m'hi veig visquent. O sigui, no és un lloc on jo triaria per anar a viure. Llavors, perdre la qualitat de vida que tenim aquí, a Girona i als pobles del voltant, només per una feina, per mi no tenia prou pes. Llavors, per això la decisió aquesta va ser de dir, no, jo em vull quedar aquí, tot i que també estem a molt de sempre, estem a una hora de Barcelona, no estem tan lluny. Llavors, jo quan treu lluny de Barcelona pujo i baixo. Evidentment, si cal em quedo a dormir o m'instal·lo allà i ho vaig combinant, però no, vivim en un país molt petit, llavors el tema de moure't no és tan complicat. I per mi i per la Cristina no ens resultava un problema. I això és una de les coses que ens va lligar. Sí, i de les que ens vam entendre, dir, doncs, ostres, ens entenem, ens estimem com a persones, tenim una relació brillant professionalment, doncs anem a construir Mentidera Teatre que ens permeti poder crear teatre professional i amb un lloc on fer les nostres inquietuds, no?, teatrals i creatives, doncs que sigui realitat. I d'aquí va néixer.
Sí, perquè tu podríem dir que també ets com una pluriempleada del teatre.
Aquí sí,
hi havia aquesta entrevista que vaig trobar del setembre del 2022, sí, un clip de Telenotícies que, sí, diu que en aquell moment deies: estic interpretant 9 personatges diferents simultàniament.
Sí, sí, saps què passa? Que és la cosa de com que estàs aquí, o sigui, si només vas viure d'això, Has de fer moltes coses.
Sí, sí.
Llavors, jo ja faig classes de vegades de teatre, però a mi no m'agrada fer formació continuada, sinó que m'ho passa molt bé quan faig grups i jo, no sé, ara estaré en un grup de teatre amateur T4 i aniré a fer formació 2 dies. Això a mi m'encanta. O fer tota una formació de 7 sessions o de 6 sessions, però tot un curs no m'hi veig. Llavors era com, val, jo no em veig fent classes, vull treballar d'actriu, doncs hauré de fer moltes coses. I per això he diversificat tant vaig explicar contes com tinc aquesta companyia de teatre familiar, no? Més coses per a infants, després més coses per a adults, ja tot el que jo produeixo i després tota la feina que em surt de fora, com ara, no? que estic en una producció del Nacional o en una companyia d'en Jordi Casanovas, que la proposta era seva. Vull dir que a mi també m'encanta que em truquin de fora i em donguin feina o direccions, llavors vaig combinant i per això passa que al final acabes fent 8 o 9 papers a l'hora.
Ara més o menys també vas per allà.
Sí,
mateix.
Sí, més o menys. La mitjana és aquesta per poder viure.
De fet, és una cosa molt comú en els artistes, no? Jo tinc una neboda que és música i així és autònoma, no?
Sí.
El que diria a Anglaterra, dirien freelance, no?
Sí, sí, sí.
I anar tocant tecles, i a vegades molt variades, no? Perquè
sí,
està fent música clàssica i està en un grup de rock, de heavy rock, de heavy metal, eh? Vull dir, una diferència molt gran, toca violí, i és això, anar agafant...
Però jo crec que és el maco de la nostra feina, a mi m'encanta. O sigui, ara estaré dirigint una cosa de sardanes d'un compositor que es diu Pep Ventura, que se celebra a Figueres, i és un món que jo no hi hagués anat a parar de cap de les maneres. I per altra banda estàs fent una altra cosa que parla sobre l'anorèxia nerviosa en persones adultes. Llavors, vas anant en diferents zones que et permeten també descobrir món, i jo trobo que això també és molt, molt interessant, i per mi és més gratificant que no estar a casa esperant que et truquin.
Sí,
no?
sí.
Bé, que també hi ha aquesta cosa.
I ara esteu de gira amb l'Aranya, d'Àngel Guimarà,
sí,
que és una direcció d'adaptació de Jordi Prat. Després en parlarem, no?
Però sí,
per dir diferències, és un altre món.
Sí, és això. O sigui, un dia et trobes que arribes al camerino i ja t'han posat el vestuari, el maquillatge, tu només has d'arribar a vestir-te i fer la teva feina, i l'endemà estàs carregant la furgoneta a les 6 del matí per anar, munta, fes la funció, desmunta, vés a casa, i un altre dia estàs davant de l'ordinador fent subvencions i creant projectes, no?
Ara, en aquest projecte del Club de Lectura de Teatre, que llegim coses del Teatre Nacional de Catalunya, tot i que podem posar altres coses, precisament ara que estem llegint La tercera fuga, que és
de la
Victòria Spomberg, que havies fet alguna cosa amb ells, que ara està col·laborant ja fa molt de temps amb l'Albert Pijoan. L'Albert Pijoan, perquè ella també ha treballat en aquest teatre més artesà, més autogestionat, i ho deia, no? Diu, esclar, la diferència, i a més, clar, fer-ho a la sala gran els imposa respecte,
sí,
no?
Sí, sí.
Diu, esclar, diu, te trobes amb aquestes companyies pròpies, autogestionades, i així es diu que el director es pot trobar escombrant l'escenari.
Sí,
i aquí, diu, aquí tens la figura no, de no sé quin d'això, però a més ja l'ajudant de no sé quantes, no?
Sí.
És un altre d'això.
Sí, és sorprenent, a mi també és el que m'ha sorprès més ara, de treballar al Nacional. També et diré una cosa, o sigui, és el que et dic, la Victòria ara està fent això, però igual demà està fent una cosa a la Planeta. Perquè aquesta feina té això, que un dia pots estar treballant en un... No diré nivell, perquè no és millor treballar al Teatre Nacional que al Teatre de Sarrià. Mm-hmm. És diferent. Però sí que hi ha més recursos. Jo crec que la diferència és el tema de recursos econòmics.
I això us afecta tant els actrius i actors com els directors o dramaturgs.
Sí, passa això. Clar, no hi ha ningú que treballi tot l'any amb aquestes condicions, o poder són 4 només, però només són 4.
Parla'ns una mica de Meridianes Produccions i també dels espectacles que ara teniu... Que esteu fent.
Bueno, Meridianes Produccions és casa meva. és un lloc on les idees que venen al cap, doncs acaben, algunes d'elles acaben siguent realitat.
Bé,
no?
la web posa un lloc on fer realitat somnis creatius.
Sí, és això. És aquestes coses que apareixen dins del cap. Podríem fer això. Una d'aquestes coses és Ventura, no? Per exemple, que se'ns va ocórrer poder fer una obra a casa I va passar tot això, no? Vam aconseguir un pis a sota casa i tot va quallar. Llavors és un espai on jo puc crear com, o buscar gent que m'ajudi a aconseguir aquestes idees que t'apareixen pel cap.
Perquè quant d'anys parlem que està funcionant?
Mira, Mary Anne's Productions, així com a Mary Anne's Productions, fa 10 anys. Mm-hmm. Val? Perquè lliga una mica amb tot aquest procés de... Poder una mica més, eh? Poder una mica més.
Bueno, potser no amb aquest nom, però amb aquesta idea, potser, no?
Sí, sí, sí. De fet, era una mica això, Mentidera Teatre, i era això. Mm-hmm. El que passa és que quan la Cristina es va començar a posar més malalta i així, mm-hmm. clar, jo també vaig haver de trobar la meva manera de seguir endavant, no? I també perquè tenia com necessitat de... Per exemple, hi ha l'obra de Quilòmetres, que va ser quan van néixer els meus fills, jo vaig tenir com necessitat d'explicar una mica d'on veníem, la importància de d'on vens i sobretot què reps, no? Com d'herència familiar, i això és el que ens fa tirar cap endavant de la manera que som. O sigui,
aquesta no l'he esmentat, i ara me'n recordo.
Sí, aquella, la de les sabates.
De les sabates, sí, sí, una altra que has fet a Sarrià.
Sí, 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 sí. Vull dir que jo tenia com la necessitat d'explicar... sobretot aquesta generació d'avis que van viure tot el que van viure, que els hi vam destrossar una joventut, que van passar una guerra, que després van ser capaços de tornar a reinventar tota aquesta societat on vivim ara, no? De ressorgir de la guerra i tirar endavant, no? I aquesta va ser la primera producció d'adults que es va fer a partir de Mary Anne's Productions. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, anar fent.
I ara quins projectes? Allò estan en gira, no? Que posa...
Sí, hi ha Pes Mort, Quilòmetres encara el segueixo fent, 11 anys després. Hi ha una altra obra que es diu El Pòsit, que és un monòleg també que parla sobre l'Alzheimer i els cuidadors
sí,
de l'Alzheimer.
Que l'has portat aquí al Teatre del
sí,
Centre.
Sí, també. I quina més hi ha? Bueno, després hi ha aquestes més de petit format, que són els llibràlegs, lectures teatralitzades de la Caterina Albert, de Mercè Rodoreda... I potser em deixo alguna cosa més, eh? Sí. Però no... O què? Em deixo alguna més?
No, bueno...
No, sí, ja està.
Perquè Pes Mort ja l'heu estrenat.
Sí, Pes Mort es va estrenar fa un any, després s'ha fet també, que també van venir aquí a la biblioteca, s'ha fet com un circuit així més petit, com de lectura dramatitzada també, que aquest és el que parla dels trastorns de conducta alimentària. Mm-hmm. I ara ja s'estan coent noves coses.
I Pòsit, he vist que estava a escenaris, no? L'escenari
sí, sí,
del 25.
Sí. És que jo, també és l'avantatge quan treballes per tu o treballes en coses així més petites, com que no depens de ningú, és el que va passar amb Ventura també, no depeníem de ningú. Llavors, tu podies allargar l'espectacle, que molts cops, per exemple, l'Aranya, no? Vale, s'ha fet assajos, s'ha fet temporada, ara es fa gira. Quan s'acabi la gira, aquest espectacle es mor, ja no es tornarà a fer mai més. I jo tinc l'avantatge de que si són així petits, els puc anar fent. Quilòmetres fa 10 anys que els faig, El Pòsit fa 6 anys, El Carreró de les Bruixes de Poca Cosa Teatre també fa 10 anys, ara justament. Bé, que són espectacles que jo puc anar fent. Ventura el vam estar fent 6 anys fins que ens vam quedar sense casa, diguéssim. Vull dir que l'avantatge és que es poden allargar.
A vegades penso també això del Teatre Nacional de Catalunya, que encara, com a mínim amb l'Aranya, hi ha gira, però és que hi ha espectacles que ni fan gires.
Ja, és que és molt fort.
I és fort de dir, bueno, doncs això morten aquí i es representa només les funcions del Teatre Nacional. I, bueno, sí. I pels qui treballeu, suposo que pels qui treballen també deu ser...
És
una
això,
llàstima, no?
Per això et deia, o sigui, no és una qüestió... Vale, jo ara he aconseguit entrar en un projecte nacional que per mi ha sigut un regalàs i a més té gira.
Sí, sí, exacte.
Que la majoria de persones que van a treballar allà assages un mes i mig, fas 4 setmanes de funcions i s'ha acabat. O sigui, és feina de 3 mesos.
Sí, 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 sí.
Aquesta feina de 3 mesos no et soluciona l'any. Econòmicament. Llavors, és un complement.
Bueno, i també pel país, pels espectadors. Bueno,
no, no,
això ja està mort.
Això
no?
com a persona, o sigui, com a actriu,
com a
professional, que
us heu de guanyar la vida, no?
Però sí, després... però llavors ja tot això, tot aquest diner públic que s'ha invertit, no?
Sí.
On va? A mi em sembla que aquí tenim un debat cultural i de política cultural, perquè... No pot ser que invertim tants de diners en produir i que els espectacles girin tan poc. Mm-hmm. També et diré que hi ha pocs actors que tenen ganes de fer gira. O sigui, també és molt còmode, si estàs a Barcelona, assages, actues a Barcelona i ja està, no? Gira com, implica...
Com aquell que va a l'oficina.
Sí, no, no, està bé. I no per... És una altra manera de viure-ho. A mi, que m'agrada girar, que m'agrada voltar, doncs m'encanta. O sigui, trobo a faltar quan un espectacle no té gira, no? Que només fas temporada i ja està.
Jo vaig veure, aconseguir una entrada poder treballar de la preestrena a través del Gallinem, penso. Allà lluny hi ha una caseta,
ah, sí,
de la Coma Cros, que la va dirigir en Jordi Casanovas, que ja hi havies, ja havies treballat amb
uns llibràlegs.
Sí. Què tal ha funcionat?
Bé,
perquè després... era molt original, no? I és
com, aquests experiments.
Aquests experiments, i diu, bueno, a mi em va agradar, però bueno, després no sé. No, però ja...
és especial, o sigui, la proposta...
Podem explicar una mica els ullets de què anava aquesta proposta,
si sí,
tot curiosa i especial.
Allà lluny hi ha una caseta, és una producció d'en Jordi Casanovas, i se li va posar al cap que volia explicar una història de por, com quan érem petits ens anàvem al bosc i t'explicaven una llegenda d'aquelles i giraves a la corba i veies el fantasma i tal, doncs ell volia com aconseguir això, no? I a partir de llegendes d'aquí de la zona, sobretot de la vall del Llémena, ell va construir una història d'unes dones que eren doules, o sigui que eren llevadores d'aquestes com més naturistes, sense cap titulació ni res, però tenien una caseta al mig del bosc i portaven una noia a tenir la criatura, al part, i el que feien elles, llavors aquí venia la trama, era... ho expliquem això o no? És que
poder,
si...
Poder no.
Bueno, la qüestió és que era com una història de por.
La Mercè, que és llevadora, la meva dona, no la va veure, no sé què és opinar.
Va venir una llevadora assessorant-nos en el moment del part i així... Però sí, sí. Bueno, però justament era més el clima que es crea, el misteri, el terror aquest més psicològic, no de susto, sinó psicològic, el com a través de les llegendes ens identifiquem amb el que passa al nostre voltant.
No, estava bé.
Bé, era curiosa, perquè era una caseta de fusta i la gent s'asseia al voltant. I era com que estaven dins de la història, perquè la caseta estava com amb unes finestres molt grosses i la gent podia veure què passava dins de la caseta. I a mi quan hi ha propostes així, a mi m'agrada molt, perquè és jugar des d'un altre lloc.
Jo ara, parlant d'un altre tema en relació amb això, jo és la primera preestrena que he vist, i en Jordi Casanovas diu, poder tallarem, i veig que no
sí,
es talla. No,
sí.
Les preestrenes, a vegades, es arriba a tallar. Poder,
intentem que no, perquè...
Que és com un assaig general. Vaja,
és com un assaig general, però sí que és veritat que si és molt complex tècnicament i es requereix, es para. O sigui, si hi ha alguna errada, es para, perquè és com l'última opció, oportunitat, abans de l'estrena. No? Normalment passa això. Llavors, sempre es diu perquè pot ser que a vegades passi. A mi m'ha passat un parell o tres de cops, però realment és més per la cosa tècnica, perquè normalment també s'arriba molt just a temps, perquè cada cop ens retallen més els marges d'assajos. Llavors, tothom arriba més just, i això pot ser que passi. Sí. Però s'intenta que no passi justament perquè és el dia que tot hauria de funcionar ja.
Després, bueno, aquest pluriempleo de fer tants espectacles a la vegada, quines dificultats hi ha, no? Per quadrar agendes i mentalment, no? També.
Jo crec que la dificultat sobretot és mental, perquè un dia estàs fent una cosa i l'endemà fas una altra. El que passa que jo ara ja estic molt acostumada, llavors és com una gimnàsia això en el fons, tu parles amb actors i diuen jo això no ho podria fer, bueno, perquè estan acostumats només a fer una cosa, no tenen la gimnàsia, però un cop és com abans, els actors d'abans que eren actors de repartiment, arribaven a un poble i un dia, el dia abans et feien un Guimarà, l'endemà et feien el Segarra i l'endemà el Shakespeare i després marxaven cap a casa. Vull dir que abans els actors funcionaven així a les companyies. Llavors, el que sí que és un esforç mental, perquè cada dia estàs com recordant textos molt diferents.
Vau recordar i el to, no? El to que li dones,
sí,
a vegades,
sí, sí.
Inclús el to de veu. Pot
sí, l'emoció, evidentment.
Es pot barrejar el fruit que es barregin coses.
Sí, hi ha una cosa també, que el cos és molt curiós. El cos té memòria. Llavors, de la mateixa manera que te'n recordes del text, també apareix l'emoció, el moviment. Com que això ho assages molt de temps, el cos ja va, aquesta
tot el paquet va junt, tot està integrat.
Sí, però és curiós, perquè a mi m'ha passat a vegades que havia de fer una cosa que poder feia 6 anys que no feia, i només llegint el text ja et venia tot. És que queda guardat a algun lloc. Et penses que no, però està guardat allà, al cervell.
Sí. Després, bueno, la teva línia ha anat molt amb això de treballar amb companyies pròpies i així.
Sí, però, per poder treballar, no però, per gust.
Però, si no, no. Però ara que com que coincidim precisament amb aquesta cosa que esteu rodant de l'aranya del Teatre Nacional, com funciona la contractació? Perquè jo vaig entrevistar amb un noi que estava acabant els estudis a l'Institut del Teatre i va ser interessant i encara a vegades amb el seu mare en parlem, diu, està fent càstings totalment, no? A tu ja no te fan càstings, suposo, no? O quin és el camí? O te reps una trucada o quin és el mecanisme perquè puguis...
És complexa.
Per tu i els actors que ja teniu...
A mi em passa una cosa i cada cop jo crec que ens passarà menys, que és que com que t'ubiquen a Girona, molts cops no els hi passes pel cap, perquè està lluny, sí? En canvi, els que estem lluny pensem en ells, no? A mi m'agradaria treballar amb aquest director i el truc que li proposes, ell ben encantat. Però sí que hi ha com aquesta cosa tan centralisme i tan dur. Llavors, el tema dels càstings és complicat, no estan oberts sempre. Els de musical solen ser més càstings oberts, que accedeix més tothom. Però els de teatre és més complicat. És més que el director et demani, saps? O obri càsting, però no està obert a tothom, està molt tancat. Ara últimament van obrir un càsting obert aquí al Nacional per fer una obra de teatre que es munta l'any que ve. Clar, es van presentar, em penso que, ara no voldria dir un disbarat, però em penso que eren 950 currículums. D'aquests 950, només 150 van fer el càsting presencial. I això era per una feina per 10 dones. Sí, d'aquests 150, només es quedaven 10 dones. Aquests processos són complicadíssims, són agotadors i com a actor o actriu et desgasten molt perquè és que contínuament has de demostrar que tu pots fer aquella feina. És com si cada feina... que tots fem entrevistes de feina, no? Però tu no canvies de feina 5 cops a l'any o 10. Llavors és com cada càsting és un esforç, és emocionalment és dur perquè també fins que tu et creus que ets actor o actriu i fins que tu no entens que el que trien no és si ho fas, estàs fent bé o no, sinó que és com lliguen, per exemple, aquestes 10 dones. Quines 10 dones agafo per fer aquest espectacle que m'encaixin, que es complementin, que és una cosa també com de perfils o de...
Sí. No.
Vull dir que entren moltes coses en joc.
Hi ha molts, moltes coses que han de sospesar.
Sí. Llavors, i normalment els càstings així de coses més importants del TNC no es fan oberts. O sigui, sinó hi és directament el director que et truca. Per tant, és complicat. Sí.
Després, els que, bueno, d'alguna manera hem fet teatre amateur o estem fent teatre amateur i estem funcionant d'una manera, bueno, sempre tenim curiositat també de veure, des del punt de vista professional, com s'aixeca un espectacle. I després també poder hi ha la diferència aquesta entre treballar en aquesta producció de l'Aranya amb en Jordi Prat com a director o treballar amb les coses que tu muntes. Potser són coses diferents, però vull dir, canvia segons el director, o sempre hi ha un... és habitual sempre començar amb un treball de taula, o no necessàriament?
Sí, depèn de l'obra i del director. Jo et diria que és igual si és una obra del Teatre Nacional, com una obra d'un format més petit o més humil, a la manera de treballar sempre la marca el director, i més o menys és semblant. La feina que fa el director, i ara cada cop menys que això és el xulo, abans era com el director és el que mana, ara el director proposa i entre tothom es crea. Llavors sí que hi ha al principi una mica de treball de taula, sobretot perquè és el moment que el director aprofita per traslladar tota la seva idea. Ell com veu això, quina imatge té del text, per entendre què passa, com són els personatges, d'on parteix tota aquesta idea... Això és superimportant per llavors tothom poder treballar cap a la mateixa direcció i poder proposar, que jo penso que el divertit de fer teatre és que jo no vaig allà i faig el que el director em diu. Sí, jo agafo el que em diu el director, però proposo també. A partir d'aquestes normes del joc, proposo. I aquí jo trobo que és l'interessant i és el que fa que tothom faci créixer l'espectacle, no? I sigui realment un treball de creació de tothom. Ara et pots trobar directors que diuen no, això ha de ser així i ja està. No?
Sí, bueno, és una de les coses que podia preguntar, no? Sí. Això aquest si...
Sí, el que passa que sí que...
Si te marca molt, hi ha molt de treball de direcció d'actors o...
Sí, sí, sí.
O s'escolta la iniciativa de l'actor, també, no?
Però és que tot és compatible. O sigui, tot pot anar junt. Tot pot anar junt. Sí que arribes ja amb el text memoritzat, això sempre, perquè abans passava que podies estar 2 mesos i mig, 3 mesos, assajant cada dia. Això s'assaja cada dia. És una feina d'uns assajos que duren 5-6 hores... i està molt bé arribar amb el text memoritzat. Llavors, per què? Perquè és més fàcil. Ara què passa? Això ho has de fer en 6 setmanes d'assajos. Ja has de venir ja amb el text memoritzat, perquè si no, no arribes. O sigui, no arribes. I és així. I llavors, ells et programen els calendaris d'assajos, et convoquen, i a vegades et convoquen, si l'obra és molt coral, doncs hi has de ser tots els assajos, si hi ha una primera part que només surten 2 actors, doncs aquells 2 actors treballen. Tot i que, per exemple, jo m'estimo més anar-hi i aprofito aquelles hores també per repassar el teu personatge. Mm-hmm. I llavors, quan tu arribes a casa amb totes les indicacions que t'han donat per preparar-te l'assaig per l'endemà, doncs has de tornar-ho a repassar tot amb les indicacions, no? Que et quedi com gravat el cap per...
Sí, sí.
És molta feina a casa, tot i que no ho sembli.
Això de començar ja pràcticament des dels primers assajos amb el text memoritzat...
Sí, sí, és que si no arribem.
Va, per contracte no, forma part de la feina, vull dir, no.
No, forma part de la feina, és que hi ha una cosa, o sigui, és això que et deia, no? Abans et contractaven i tenies 3 mesos per assajar, podies anar a un ritme tranquil.
Vale.
A França, a Anglaterra, a Alemanya, els assajos poden durar 6 mesos. Llavors, tu tens temps de construir molt bé aquell personatge. Aquí, per tema de pressupostos, et fan assajar 1 mes i mig.
Vale, sí,
si
sí.
Tu no arribes amb el text de pres, és que no arribes.
No arribes.
I hi ha funcions que duren 2 hores, 3 hores. Aquesta de l'aranya dura 1 hora i mitja, fàcil. Però quan són 3 hores, com fa? O sigui, jo necessito 1 mes i mig per poder-me estudiar 3 hores de text. Llavors, no, has d'arribar ja amb el text de pres. Après no vol dir que tu posis l'interpretació. O sigui, te l'aprens de manera neutra, per després poder jugar i poder no portar-lo viciat.
I després el treball, per exemple, amb la teva companyia és molt diferent. Després.
No, és exactament el mateix. L'únic que canvia és que al Nacional tenen 100.000 euros per fer una escenografia i nosaltres tenim 3.000 euros. Val? Però el treball és el mateix, és la màgia. És la màgia.
En quin espai, Merellanes Produccions, en quin espai et segeu?
Mira, depèn de la proposta, busquem un espai o un altre. Jo abans podia assajar molt a Celrà, el que passa és que la meva mare és l'alcalde, llavors com a dona d'alcalde no puc utilitzar els espais municipals per poder dur a terme les meves tasques professionals. Llavors el que faig és buscar aliances amb el Teatre de Banyoles, Porqueres, Bordils, vaig buscant. Sí que m'interessa molt que sigui a prop de la meva zona perquè per tema de conciliació familiar i tot plegat, per posar-t'ho fàcil. Però sempre busques un espai i llavors vas negociant.
I després hi ha una cosa que és el dia de l'estrena.
Sí.
Aquí, una cosa que vaig sentir en alguna ràdio, fa temps que ho vaig sentir, l'Anna Lissaran, en una entrevista, diu, el dia de l'estrena, diu, preferiria treballar de peixatera venent peix al mercat.
Jo crec que tots ho diem.
Com ho vivim, els professionals?
És horrorós, el dia de l'estrena, és el pitjor del món mundial. Perquè sí, perquè és el dia que ve tota la professió, que la professió sempre és molt crítica, és el dia que hi ha més nervis, és el pitjor dia. Després dius, ai, ja està, va, que vinguin les funcions normals, perquè és quan disfrutes. El primer dia estàs molt acollonit. La Cerdà també ho deia, eh? I la Cerdà deia, mira, per tranquil·litzar, et deia, escolta, només hem de fer allò que hem quedat que faríem, ni més ni menys, fem allò i ja està, saps? I deies, és veritat, és una manera de treure pressió. però jo crec que les estrenes no agraden a ningú. No, a part ja com aquest dia és un dia que tothom es fa regals, per exemple, passen coses allà darrere, tothom està nerviós, és el dia que hi ha tothom, tot l'equip, després desapareixen els escenògrafs, els de vestuari,
tothom vol estar al final a celebrar-ho, no? La part de la representació
aquest dia,
ens la podríem saltar, aquesta.
Sí, aquell dia ens la podríem saltar, o sigui, aquell dia hi és tothom i l'endemà ja, no, ja està, et quedes allà a fer la feina i a partir d'aquell dia és quan disfrutes. A part, hi ha una cosa que cada dia tu arribes a les funcions, a l'estrena, sempre arribes amb el cul apretat. Sempre et faltarien 15 dies més d'assajos, llavors estàs patint. A la que vas fent funcions, la funció va creixent, no? I tot es va posant a to i...
Pel que expliques no hi ha gaire diferència en aquí en el teatre mateix.
No, és que és el mateix. El fet teatral és aquest.
Sí, sí.
L'altre és una qüestió de diners i d'intenció. Si jo m'hi dedico, no? La diferència és, jo estic 7 dies a la setmana treballant d'això, el teatre amateur, pues, és diferent la implicació.
Un parell d'assajos a la setmana i després s'allarga poder 7 o 8 mesos.
Sí, però el fet teatral és exactament el mateix. És exactament el mateix.
Arribats a aquest punt de la xerrada, parlarem amb la Meritxell de l'obra de teatre L'Aranya, que els lectors del Club de Lectura, llegint el teatre de la Biblioteca de Sarrià, han llegit el passat mes de febrer. L'Aranya és una de les grans obres de Guimerà, encara per descobrir, que retrata les il·lusions, amors i desamors, fidelitats i traïcions d'una parella amb la incapacitat d'engendrar un fill. Una obra incòmoda, carregada de tensions, en què una botiga de queviures és l'escenari on conviuen els desitjos més ocults i les pressions socials d'una societat tancada. Sota la direcció de Jordi Prat, que n'ha fet una adaptació a partir del text de Guimerà, L'Aranya ha estat a la sala del Teatre Nacional de Catalunya, el febrer i el març. Ara està de gira i precisament el divendres 23 de maig estarà en el Teatre Municipal de Girona, ja amb les entrades esgotades.
I després tenim el tema aquest de L'Aranya. L'Aranya l'hem llegit al Club de Lectura de Sarrià.
Sí.
Sí, i ara bona part dels oients del Club de Lectura us vindrem a veure.
A Girona?
Sí, al Teatre.
Molt bé, al Teatre Municipal.
I amb tal com en Jordi Prat, que gironí l'ha situat a la botiga, en un entorn, l'ha canviat als anys 60 en una botiga... Que bàsicament li ve del record de la botiga que tenien els seus pares, doncs sí. ens fa il·lusió de venir-la a veure. I que l'endemà anem al Teatre Nacional a veure
l'Espumbe. Clar, sí. Són dues coses totalment diferents.
Però és que una és el divendres i l'altra és el dissabte. Sí, tenim una intenció de teatre, que,
de teatre. Bueno,
que ja va bé. Després aquí sí que cal recalcar que esclar, la que representeu vosaltres és la versió d'en Jordi Prat.
Sí.
En Jordi Prat té la costum de posar-hi sempre cullerada i de sorprendre, vull dir,
sí.
De sorprendre.
Saps què passa? Que són textos que si es fessin tal com estan escrits no funcionen ja.
Uh-huh.
O sigui, ens ha canviat molt la societat, ha canviat molt, sobretot perquè, per exemple, a L'Aranya hi ha molts personatges que són costumistes, que parlen d'una època, d'una cosa concreta. Un Shakespeare no passa això, els personatges són més universals, no? Romeu i Julieta són dues famílies totalment oposades que s'enamoren i dos membres de la família s'enamoren i això porta uns conflictes, però són dues famílies universals que tenen poder, universals. Es mouen amb motors, no? L'enveja, però són universals. L'Aranya està parlant de persones de carn i ossos, de situacions més concretes, hi ha molt de costumisme, de com era aquí, què passa, estàs a dins d'una botiga, llavors aquests concrets, si tu fas de la mateixa, tal com està escrit, jo crec que queden molt llunyans.
Costa més d'arribar al públic.
Sí.
Sí, sí. Nosaltres hem llegit l'original d'en Guimerà.
Sí, sí. Sorprenentment, no ha canviat tantes coses. O sigui, podreu reconèixer moltes situacions, evidentment, i moltes paraules d'en Guimerà. O sigui, en Jordi Prat té aquesta capacitat.
Tu fas el personatge de l'Emília,
sí.
Que era la Pepa en la versió original de l'Àngel Guimerà. Parla una mica del teu personatge.
Llavors és una mare que té 8 fills, que ha de sobreviure per poder mantenir aquests 8 fills. Jo vaig tenir la sort o l'avantatge o la gràcia que a mi m'ha deixat jugar molt, perquè m'ha dit, mira, el teu personatge és com un xiclet, és el que genera, és com el to de l'obra, no? Llavors jo vaig dir, va, perfecte.
Però Joan, què has fet? Aquesta gravació amb la Meritxell Llanes acaba molt bruscament. Fins i tot no et vares ni acomiadar, ni li vas donar les gràcies.
Sí, 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 tens raó, Tati. Explica el que va passar. En el tram final de la gravació va haver-hi problemes tècnics i aquesta part de l'agraïment i el comiat no va quedar enregistrada. Gràcies a Déu que, afortunadament, el problema va aparèixer només al final. Per tant, ara encara hi som a temps i afegim, doncs, un agraïment per la Meritxell Llanes. Va ser un plaer xerrar amb tu, Meritxell. Sempre amb un somriure a punt ens vas donar a conèixer com és la feina d'una actriu professional i, sobretot, ens vas transmetre la teva passió per aquest gran ofici. Moltíssimes gràcies, Meritxell, per voler-nos acompanyar en aquest programa La Quarta Paret. Bé, i fins aquí la secció del tema del mes.
Les recomanacions del mes. La primera recomanació és per La Tercera Fuga, de Victoria Spunger i Albert Pijuan. La Tercera Fuga comença a Ucraïna, als anys 20 del segle passat, i avança cap als nostres dies, tot passant per Buenos Aires i Barcelona. És el relat d'una família que no aconsegueix evitar la tragèdia de la guerra i que ha de fugir per sobreviure, deixant tot el seu món enrere, per tornar a començar de nou, aprenent noves llengües, adaptant-se a les cultures alienes. És la història d'uns quants exils, una història sobre el desarrelament, sobre allò fugaç i el que perdura. Però La Tercera Fuga és també una gran celebració. Ens reunim per celebrar que estem vius i que encara no hem perdut les ganes de riure. Afegim uns fragments d'uns àudios de l'autora i directora, la Victoria Spunberg, que ens explica com ha plantejat la posada en escena.
Que l'obra barreja elements molt dramàtics amb elements molt còmics. També barreja la forma del drama, diria que fins i tot més convencional, amb narratúrgia, amb elements més postdramàtics. Barreja molts registres, barreja i accents. Els actors han de parlar amb accents que no coneixien, que no són els seus accents, i a banda de que hem tingut ajuda d'experts en diferents accents, en diferents cultures, ells han permès, doncs, acceptar que estem fent teatre, que el teatre parteix d'una convenció i jugar-ho obertament. L'obra té molts elements deconstruïts en el sentit de que fem canvis d'escena a vista, claríssimament no amaguem que estem fent teatre, que estem explicant una història molt dura, però també des de la celebració, des de l'humor, des del joc. És una obra que també té elements lúdics, que té música en directe i en aquest sentit també té una qüestió que per mi és molt important, que és la coralitat i la transversalitat. Vull dir que no hi ha actors més protagonistes que altres. Per mi tots són intèrprets, des dels músics a tots els actors, i l'obra està, el text està molt repartit. Això em fa especialment feliç perquè jo penso que el teatre és un art col·lectiu i que s'ha de generar des d'una trobada transversal i col·lectiva.
La Tercera Fuga l'estan representant a Barcelona, a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. I per posar-ho fàcil, la Biblioteca Emília Xargay de Sarrià ho té tot previst perquè el dissabte 24 de maig puguem anar-la a veure. Còmodament, al Teatre Nacional de Catalunya. Ens ho explica l'Anna Sala, la directora de la biblioteca. Bona nit, Anna.
Hola, bona nit a tothom. Doncs res, que des de la Biblioteca Emília Xargay ja fa uns quants anys que a finals de maig, normalment sol ser l'últim dissabte, que si Joan normalment no, sí, l'últim, sí, dissabte de maig, doncs hi ha com una trobada de clubs de lectura que organitza la Generalitat de Catalunya per tots els clubs de lectura que llegeixen teatre de tota la, de tot Catalunya, vaja. I aquesta trobada inclou una trobada en què, bueno, de la Generalitat en dona una mica de dades i estadístiques de com funcionen els clubs de lectura, del funcionament i tot, i és perquè tots ens trobem allà i llavors puguem anar a veure una de les obres de teatre escollides. Nosaltres hem triat aquesta de La Fuga, i des de la Biblioteca Emília Xargay el que fem ja fa uns quants anys és posar un autobús perquè tots els membres, i no només membres del Club de Lectura, puguin anar a veure aquesta obra. Llavors l'autobús surt des de la biblioteca sobre 3:45, arribem a la trobada de clubs de lectura que sol ser allà a les 5:45 i llavors mirem l'obra i torna cap a la Biblioteca Emília Xargay. Llavors normalment ens unim també a vegades amb clubs de lectura veïns, és a dir, amb els de la Druer també els hi diem si volen participar en l'autobús, i els de Sant Julià també, i així podem fer un autobús conjunt de més places i únic que surt des de la biblioteca i torna cap a la biblioteca el dia de la trobada. En aquest cas d'aquest any és el dia 24 de maig. Qui tingui ganes d'anar a veure aquesta obra, doncs s'ha d'apropar a la biblioteca, a pagar les entrades, diguem-ne, i a reservar la plaça per l'autobús. Sí,
perquè, Anna, queda clar que està oberta a tothom, no necessàriament als lectors del club.
Tenen prioritat els lectors del Club de Lectura, això sí que sempre mirem que aquí que no es quedi fora ni cap membre dels que participi cada any i cada mes a la lectura del Club de Lectura, però que si tenim entrades de sobres, doncs qui vulgui doncs pot apuntar-se, no necessàriament s'ha de ser del Club de Lectura, però sí que donem prioritat als que són del Club de Lectura. Llavors, tenim 25 entrades reservades i fins que s'esgotin, diguem-ne, doncs que hi ha places. I l'autobús també, l'any passat em sembla que érem un autobús molt gran, de 55 places o així. Aquest any no sé si arribarem a emplenar tant, perquè això, ens unim als diferents clubs de lectura i fem un únic autobús que ens porta a Barcelona, que surt des de la Biblioteca Emília Xargay i torna a la Biblioteca Emília Xargay. Llavors, cal pagar l'entrada del teatre més l'entrada del bus, que és el desplaçament fins a Barcelona.
Moltes gràcies, Anna. També cal dir que els del Club de Lectura, els lectors, l'hem llegit i com ja hem fet la trobada del club comentant aquesta obra i pràcticament a tothom li va agradar. També hi ha una cosa que es fa a la sala gran del Teatre Nacional de Catalunya, que sempre són muntatges més espectaculars. Aquí, en l'àudio, la Victòria Spumber ja ens ho explica una mica. L'argument té trossos durs, però tal com va en una entrevista va explicar la Victòria Spumber, com l'altre autor, l'Albert Pijoan, hi posen sempre algun tall d'humor. Hi posen talls d'humor perquè el públic pugui respirar i no sigui feixut. Per tant, hi ha música en viu també i el muntatge jo crec que creiem que ha d'estar bé. Bé, doncs passarem a la següent recomanació. Continuem amb les recomanacions. Us recomanem també l'obra de teatre Dones de Ràdio. És de Cristina Clemente amb la direcció de Sergi Baubel.
Fas un sopar de la feina, ve un que li van diagnosticar càncer i ja no s'hi pot discutir. Ja no és un igual.
Tinc la sensació que un huracà s'acosta cap a mi, està a punt de xuclar-me i que no puc fer res per evitar-ho.
I ojo, perquè si diem que nosaltres som unes grans lluitadores, estem dient que les que no se'n surten no han lluitat prou, que no hi han posat ganes. I no, no i no. El primer que penses és, joder, he sobreviscut a l'huracà.
Els gilipolles també tenen càncer i continuen sent gilipolles.
Tu t'apartes de la gent que està malalta?
L'argument és el següent. La Rosa, de 55 anys, lidera un programa de ràdio de màxima audiència. És una dona irònica i amb caràcter. L'Àgata, que ronda els 40, treballa d'infermera en un hospital, és discreta i sensible. La Carol, que encara no ha fet els 30, no està gaire centrada professionalment i és directa i desinhibida. Tres vides que no tenen res en comú. Fins al dia que cadascuna d'elles es troba un bony al pit. Les tres vides faran un gir de 180 graus. Tres grans actrius del nostre país, l'Àngel Gunyalons, la Sara Espigo i la Sara Nieto, es posen a la pell d'aquestes tres dones per explicar-nos amb tendresa, amb sensibilitat, però també amb molt sentit de l'humor, la seva vivència a partir de l'aparició de la malaltia. Hi ha companys que l'han vist, ens l'han recomanat molt i ha rebut molt bones crítiques. A on la podem veure, però? Doncs a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, el 25 de maig. Queden poques entrades. Al Teatre de Bescanó, el dissabte 18 d'octubre, inicialment només s'havia programat una sola sessió, però l'han obert una segona per la gran demanda d'entrades que hi ha hagut. I això es farà aquí, al Teatre de Bescanó, a les 18 hores i a la segona sessió a les 20:30, recordem, el dissabte 18 d'octubre. I tenim una altra proposta totalment diferent. l'espectacle per a tots els públics Madame Lumière, de la Menuda Produccions. Ens en parla la Tati, que la va veure el diumenge, dia 6 d'abril.
La vaig anar a veure al Teatre de Sal el passat 6 d'abril. Val, és un espectacle que està pensat per infants de 0 a 3 anys, però ho pot veure tothom. Està molt bé perquè posen els nadons, diguem-ne, a primera fila, amb els pares, amb un dels pares a darrere, però tenen un contacte directe. Estan ben bé just allà on estan actuant. I després els altres que ho volen anar a veure es situen més enrere, els que no són tan, els que ja són d'edat adulta. Val? És un espectacle que tot és de llum i so, val? Són unes llums molt suaus i uns tons molt suaus que ho fa viure, doncs és com un espectacle molt diferent. L'aconsello moltíssim perquè, bueno, és com molt relaxant, és molt maco. La història, doncs, ens parla d'una nena que té un somni amb la seva nina. I ara, doncs, la veritat és que està feta a Sal i crec que no he vist enlloc que la facin ara més endavant com per recomanar-la. Però sí que podeu mirar pel YouTube el vídeo que hi ha, doncs això, no? Us ho recomanem com una cosa diferent del que estem acostumats a veure. I tot i que sigui per infants de 0 a 3 anys, jo en tinc molts més i la vaig gaudir moltíssim. Aquí Sal els van acompanyar amb la música el cor Geriona. I bueno, les veus, totes veus blanques, d'una mainada molt jove, o sigui, va ser molt, molt, molt bonic. Saps allò que dius, fa posar pell de gallina? Doncs amb aquest estil. Molt i molt maco, el recomano molt.
Jo l'he mirat, avui l'he mirat aquest vídeo, és fent una cerca al Google o al YouTube, Madame Lumière, i surt aquest vídeo, i està ben fet el vídeo, a més, és com un tràiler, no? I realment te dona ganes d'anar-ho a veure. La varen fer ahir, precisament, bueno, per la Festa Major vaig estar a Celrà, i vaig veure el cartell que el mes de març l'havien fet a Celrà. Per tant, jo crec que l'aniran rodant. Aquests espectacles tenen duració, per tant, encara que no es vegi res programat ara en un temps breu, si aneu consultant la web de Menuda Produccions, segur que l'iran rodant. Per tant, és un espectacle que jo crec, segons va venir entusiasmada.
Sí, a mi m'agrada molt, sí.
I per tant, jo crec que val la pena de mirar-ho. I bé, doncs hem arribat ja al final del nostre programa. Volia fer un incís, que el proper programa serà molt especial, perquè el gravarem a la biblioteca Emili Xargall, quan fem la trobada del Club de Lectura. Doncs aquest mes de maig llegirem El retaule del flautista. El retaule del flautista és una de les obres emblemàtiques que va representar un grup emblemàtic de Sarrià, que és el grup Faula. La va dirigir en Lluís Aymerich. És una de les obres que ells guarden més millor record, els que varen participar en aquest projecte, i hem convidat en Lluís Aymerich, i ell també serà encarregat també de convidar actors i actrius que varen participar en aquest projecte. Per tant, a més de comentar el llibre amb els lectors, doncs tindrem aquests convidats en el Club de Lectura del mes de maig, i amb l'equip mòbil de Ràdio de Sarrià, doncs ho gravarem. Per tant, serà un programa interessant, perquè a més de parlar d'una obra que és molt interessant i és un referent també en el teatre català, La retaula del flautista, de Jordi Teixidor, doncs bueno, és també un homenatge o un record al Teatre de Sarrià, la història del Teatre de Sarrià, concretament en el grup Faula. I bé, em penso que ja ara sí que tanquem ja el taló i ens despedim. Bona nit!
Bona nit! Bona nit.